Comença Fent Muntanya, amb Xavi Alujas.
Hola, benvingudes i benvinguts al Fem Muntanya, el programa de ràdio podcast dedicat íntegrament a la muntanya. Com cada dijous publiquem un nou programa i avui us donem la benvinguda al programa número 8. Recordeu que podeu recuperar els anteriors programes a la nostra pàgina web femmuntanya.cat. En ella trobareu informació de cada programa i coneixereu qui fa possible el Fem Muntanya. Evidentment, ens podeu escoltar a qualsevol plataforma de podcast com Anchor, Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast, entre moltíssimes més. I en qualsevol d'elles us recomanem que us subscriviu i així rebreu una notificació cada vegada que publiquem un nou programa. A través de les nostres xarxes socials també podem estar en contacte. Ens trobareu a Twitter i a Instagram com a Fem Muntanya. I també teniu disponible un correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. Primer de tot, vull començar felicitant a l'Ada Xinxó, col·laboradora del programa, per la seva cinquena posició a la Tramunt UCI Mountain Bike Marathon World Series, una cursa que es va disputar dissabte passat. Així que des d'aquí, des del Fem Muntanya, enhorabona, Ada. I deixeu-me que llegeixi alguns dels comentaris que ens heu fet arribar durant aquesta passada setmana. El Juli Cuenca, via Twitter, ens va dir 4 estiraments mentre gaudim d'un nou programa. El Xavi Gallo, també via Twitter, va comentar l'anterior programa. Molt bon programa, llarga vida a The Bandit, a la que vaig tenir el privilegi de participar i molt fan d'en Tòfol Castanyer. Via Instagram, l'Àlex Martínez ens diu: cada setmana continguts interessants i reflexions dels grans protagonistes. Aixecar-me i escoltar el podcast em motiva a seguir fent muntanya. I acabaré amb l'usuari No M'Apretis, que diu: gran podcast, ens feia falta aquest espai on es parlés d'aquests temes. Si voleu, també podeu fer-nos arribar el vostre feedback, les vostres opinions, tant a Twitter com a Instagram i també a través del nostre correu electrònic. I atenció, perquè en el programa d'avui tenim preparat un sorteig d'una motxilla de la casa francesa Salomon. Estigueu atents per saber de quina motxilla parlem i què heu de fer per entrar en aquest sorteig. També parlarem amb el Marc Cortés. Ell és corredor tant d'asfalt com de muntanya des de ja fa molts anys i per aquest 2020 tenia com a objectiu participar a la Marató de Sables, que s'ha hagut de suspendre en dues ocasions a causa del Covid-19. Sabrem com ho ha portat i què ha après de tot això. Crec que tots ens sentirem una mica identificats i alguna cosa positiva en traurem d'aquesta conversa. També ens acompanyarà l'Albert Jorquera per parlar de la primera cursa de 10 quilòmetres en asfalt del Kilian Jornet. Intentarem saber com l'ha entrenada i com l'ha viscut. La Jess Bonet ens explicarà les diferències bàsiques entre entrenar l'ultra resistència i una cursa de 10 quilòmetres i què hem de tenir en compte si normalment fem ultras i volem participar en una carrera molt més curta. Avui tenim molta teca i ho tenim tot preparat, així que ens lliguem les sabatilles i sortim a fer muntanya. Comencem obrint la nostra web de referència, ultrascatalunya.com, i saludem a l'Albert Torrent. Hola, Albert, què hi podem llegir aquesta setmana?
Hola, Xavi. L'Ultra Sanabria, Zamora, va ser una de les poques curses per muntanya que es van celebrar en l'estat espanyol. La cursa per etapes va estar dominada per Manuel Merillas i Oyana Cortázar, després de 3 dies recorrent al Parc Natural del Lago de Sanabria. El veneçolà Samuel Dávila, establert a Catalunya des d'uns quants anys, va ser segon, mentre que Jean Margarit va ocupar la tercera plaça del podi. Tot i això, el món del trail running tenia els ulls posats a la petita localitat noruega de Horn, en la cursa d'asfalt de 10 km que allà s'organitzava, l'Eite Plan Mila, considerada com una de les curses més ràpides de Noruega. Kilian Jornet va debutar en un 10K d'asfalt en ruta oficial i el resultat ha superat totes les expectatives, aconseguint un espectacular crono de 29 minuts i 59 segons, entrant en 18a posició i aconseguint, a més, la 33a millor marca de l'any. Kilian Jornet, tota una llegenda. A continuació, en Xavi Alujas i l'Albert Jorquera parlaran sobre aquesta gesta del corredor de Salomon. I a casa nostra haurem d'esperar unes setmanes més per gaudir d'alguna cursa per muntanya. Degut a les mesures per aturar el rebrot de la Covid, s'ha suspès totes les competicions fins al proper cap de setmana. I fins aquí el resum d'aquesta setmana. Molta sort i canya al trail running.
Moltes gràcies, Albert. Fins la setmana vinent. Trobareu més notícies, més informació a ultrascatalunya.com. I ara amb la Mònica Usar, que és meteoròloga de RAC1, sabrem quin temps tindrem aquest cap de setmana i així podrem sortir a la muntanya ben informats. Hola, Mònica, com ho tindrem?
Doncs aquest cap de setmana pinta un temps força tranquil. Des d'aquesta setmana de ventades que hem tingut a la zona del Pirineu especialment, doncs afluixa el vent clarament tant dissabte com també diumenge i a més hi haurà moltes estones de sol. Podreu gaudir del cap de setmana en zones de muntanya, de fet, de tot Catalunya. No s'espera aigua, hi haurà cel serè a pràcticament tot el país i a tot estirar diumenge a partir del migdia. Sí que podrien arribar alguns ruixats, arribarien pel Pirineu de Lleida i després s'estendrien cap a la resta. Però en general serà un cap de setmana de tranquil·litat. Sí que és veritat que baixen les temperatures, sobretot durant les nits. Per tant, si teniu previst sortir ben d'hora a fer alguna excursió o allargar-vos de cara al vespre, doncs agafeu roba de més abric. En canvi, al centre del dia s'estarà bé, sobretot si esteu al sol, perquè les temperatures encara seran força suaus i agradables i a més al tenir el cel serè, doncs encara s'estarà molt millor. Sí que si aneu per l'ombra, doncs notareu que l'ambient és de plena tardor. Per tant, endavant amb totes les activitats que tingueu previstes aquest cap de setmana a la muntanya i aneu alerta, com sempre.
Moltes gràcies, Mònica. Fins la setmana vinent.
Segueix-nos a twitter.com/femmuntanya, instagram.com/femmuntanya.
Ens agraden els sortejos i el Fem Muntanya. Avui tenim material per sortejar gràcies a Salomon. Entre tots els oients tenim una motxilla magnífica de la casa francesa. És la Active Skin 8. En el programa número 5 en vam parlar. Recupereu el podcast a la web del femmuntanya.cat o escolteu-lo a qualsevol de les nostres plataformes on ens trobareu. Ara estigueu atents i atentes, que anem a explicar què heu de fer si voleu guanyar aquesta motxilla. Ho farem a través d'Instagram i heu de fer el següent. Heu de ser seguidors de Fem Muntanya i de Salomon Spain. Heu de donar un like a la publicació que trobareu al nostre Instagram amb dues imatges d'aquesta motxilla. Heu de fer un comentari citant a dos amics als que també els agradaria la motxilla i heu de compartir la publicació a una història i, sobretot, heu de citar Fem Muntanya i també heu de citar a Salomon Spain. És important que feu aquests quatre punts per poder participar al sorteig. Teniu temps fins dimarts 27 d'octubre a la mitjanit i atenció perquè donarem el nom del guanyador o la guanyadora el proper 29 d'octubre al llarg del programa número 9 del Fem Muntanya. Estigueu atents, participeu, animeu-vos i molta sort a tothom.
Fem Muntanya amb Xavi Alujas.
Aquest any 2020 s'han anul·lat un percentatge molt gran de curses. Algunes d'elles s'han de preparar molts mesos d'antelació, com és el cas de la Marató de Sables. En el programa d'avui, al Fem Muntanya, parlem amb el Marc Cortés, que ha viscut una doble cancel·lació. Marc, benvingut al Fem Muntanya.
Moltes gràcies, Xavi. Content d'estar aquí amb tu.
Com estàs?
Pues bé, la veritat és que bé. Després d'un any entretingut esportivament parlant, amb moltes aturades i cancel·lacions, suposo que ara en parlarem, però bé, la veritat és que molt bé.
A veure, comencem pel principi. Quan decideixes participar a la Marató de Sables d'aquest 2020? Perquè no pots decidir-ho fa pocs mesos.
No, la veritat és que és una idea que portava al cap des de feia ja molts anys. És aquella típica cursa que la veus lluny i dius, hosti, un dia m'agradaria fer-la. I vaig dir, va, abans dels 50... I fa un parell d'anys vaig decidir proposar-m'ho i un any abans, perquè has de pactar amb la família, la veritat és que és molta dedicació i entrenament i sobretot també perquè te'n vas 10 dies, i un any abans em vaig inscriure. De fet, quan es va celebrar la del 2019, una setmana després van obrir les inscripcions i em vaig apuntar.
La Marató de Sables, per qui baixi ara de l'espai, és una prova on en 6 dies es corren 250 quilòmetres pel Sàhara marroquí i on has de portar tot el material que necessites durant aquests 6 dies. Per preparar-la necessites molt, molt de temps, no? Com et prepares per aquest repte?
Sí, a veure, la veritat és que, com et deia, és una cursa que jo tenia moltes ganes de fer, sabia que necessitava preparació, al final tenim el temps que tenim i, per tant, bueno, jo vaig començar fent maratons, com tu bé saps, després ultramaratons, per tenir una mica de, una mica, per tenir bastant fons, i a partir d'aquí, llavors, un any abans, començar a entrenar. No? L'entrenament, bàsicament, és molt volum, per tant, fem tots els quilòmetres que puguis, i una característica molt important és que la major part d'aquests quilòmetres els has de fer amb pes a l'esquena, perquè, com tu dius, és una cursa en autosuficiència, per tant, perquè t'hagi una idea, el primer dia surts aproximadament amb uns 13, entre 13 i 15 quilos a l'esquena.
Déu-n'hi-do.
I per tant s'entrena, o almenys jo la vaig entrenar molt, a fent sortides amb terrenys a poder ser similars, per tant, muntanya, pla, però terreny que no fos asfalt i sorra, per tant, platja, i amb motxilla a l'esquena.
Déu-n'hi-do. No, i això durant setmanes i setmanes i setmanes, i anar acumulant volum, força... I anar fent. La Maratón de Sables s'havia de disputar en primer moment al mes d'abril, si no vaig equivocat. I quan l'organització la cancela?
Doncs pues mira, no recordo exactament, però al voltant d'un 3 setmanes, un mes abans, 3 setmanes més ben dit, 3 setmanes abans s'anul·la.
Quan esclata el Covid a mitjans de març, sí. Principis de
sí,
març.
Sí, sí, sí. Diguem-ne, una mica després de l'estat d'alarma, si no recordo malament, de quan es decreta l'estat d'alarma, s'anul·la. Quan jo ja tenia, de fet ja estava de baixada, de fet jo ja tenia tot l'entrenament fet i tot ja preparat, comprat i quasi que empaquetat, i llavors la van cancel·lar.
I com et quedes anímicament en aquell moment? Que ja ho tens tot, que tu estàs físicament preparat per estar a la línia de sortida. Com et quedes? És a dir, què et passa pel cap?
Clar, la veritat és que quan es va anul·lar, no, menteixo, es va anul·lar una mica abans que es decretés aquí l'estat d'alarma, no? I llavors, quan s'anul·la, la veritat és que el que dius, home, és que es podria haver celebrat, són uns exagerats, saps? Una mica aquells discursos que teníem quan es va començar a anul·lar tot, que semblava que era... que semblava que era innecessari, no? Però en seguida comences a veure que la situació realment és molt complicada i per tant, bueno, tens el bajón de dir, ostres, tant entrenar, però per un costat, la van posposar en seguida, la van posposar per setembre, amb la qual en seguida tens un nou horitzó i després, a més, veient el que estava passant en aquell moment, la veritat és que et sembla, al cap de 3 dies et dones compte que segurament és el més prudent que s'hagués pogut fer.
Així que tu ràpidament l'organització es posa en contacte amb vosaltres, us diu que la plaça fins al mes de setembre, així que l'organització, perquè ens entenguem, no torna caps diners, sinó que les inscripcions passen automàticament per aquest mes de setembre.
No, si no recordo malament, i ara em fas dubtar, Xavi, perquè no, però si no recordo malament ens van donar l'opció de passar, és a dir, si els diners no els retornaven, uh-huh. El que sí t'oferien era passar a una edició extraordinària, per dir-ho així, que era el mes de setembre, o passar-ho a l'edició regular, per dir-ho així, que era l'abril, que serà l'abril del 2021. Vale? I aquí jo vaig tenir molts dubtes, però vaig dir, escolta, ja que porto tot l'entrenament fet, doncs, escolta, doncs ja que tinc l'entrenament fet, doncs aprofito, setembre és d'aquí 6-7 mesos, doncs m'hi poso i continuo, i així... I amb tot l'entrenament que porto, doncs no el perdo.
Llavors, arriba el confinament, ens tanquem a casa, tu et veus capacitat mental i físicament per posar-te a la línia de sortida al setembre?
Sí, perquè, bueno, diguem-ne, un cop passat els primers dies, a veure, és que començo a trobar alternatives d'entrenament, no? Tothom va trobar les seves, no? Jo al començament, els primers dies no, perquè no estava permès, però després vaig començar a entrenar al pàrquing de casa, no? Jo veig que era un bloc d'edificis, doncs, a l'última planta del pàrquing, la que ens van deixar sortir, doncs, vaig reprendre les rutines d'entrenament, no? La veritat és que vaig reprendre les rutines d'entrenament i la preparació, clar, com que vens amb tot el fons, per dir-ho així, dels últims mesos, doncs la veritat és que, bueno, en seguida t'hi trobes, no? I amb la situació de país que teníem, la veritat és que un repte com aquest al setembre, doncs motiva molt, no? I sí, sí, jo predisposat, no? Predisposat i seguir entrenant igual.
Rutines d'entrenament te les feies tu o te les porta algun professional?
Bueno, jo aquí vaig fer allò que fem els amateurs, Xavi, eh?
Sí.
Que és, vaig buscar entrenaments de gent que hagués fet sables, vaig parlar amb un parell de persones que l'havien corregut i una mica, com que tu et coneixes a tu mateix i saps una mica també el temps que tens, doncs, bueno, fas una mica les teves rutines. L'única cosa diferent que vaig fer respecte al que havia fet abans i es vaig agafar un preparador físic, que això no ho havia fet abans, i vaig agafar un preparador físic sobretot per la part més de força del cos, no? Que has de portar tant pes, corrent per una superfície com és el desert, no? I tothom et diu que això muscularment desgasta molt, sobretot l'esquena, etc. I aquí sí que el que vaig fer va ser... Vaig agafar un preparador físic i això sí que em va ajudar, diguem-ne, a generar, diguem-ne, si vols, més força física, no? Però la resta, molt casolà, no? Molt casolà d'anar fent. Perquè, bueno, al final, diguem-ne, hi ha gent que té l'objectiu de guanyar-la, no? La Marató de Sables. Jo només tenia un objectiu que era...
Acabar-la.
Que era acabar-la disfrutant, si podia ser una mica, però l'objectiu que tenia era acabar-la. No?
I és un gran objectiu. Estar a la línia de sortida ja és un gran objectiu. Així que, amb el confinament, post-confinament, continues preparant, tenies la feina a la base feta, continues per arribar al setembre amb la màxima possibilitat, arribant al millor estat físic possible, i quan arriba la segona batacada, que és la cancel·lació final de l'edició del 2020, que no es farà, que no s'ha fet aquest mes de setembre.
Sí, això arriba a final de juliol, que ens ho imaginàvem, perquè veient l'escenari, pensa que un dels motius pels quals es va cancel·lar al seu moment és perquè Marroc va tancar les fronteres als estrangers i el mes de juliol seguien les fronteres tancades i, per tant, diguem-ne, ho veiem complicat, però bueno, l'última setmana de juliol, si no recordo malament, és quan ens comuniquen la cancel·lació definitiva de la cursa, i la veritat és que aquí sí, aquí la batacada és de les que fan època.
I ara sí, ara t'he de preguntar, no, anímicament, sobretot, com et quedes? Perquè ja quan t'enteres que anul·len, per exemple, en el meu cas, t'enteres que anul·len l'Ultra Pirineu, que era un dels objectius d'aquest any 2020, t'enteres, si no recordo malament, també cap al mes de juliol, portaves ja uns quants mesos entrenant, i home, et quedes tocadet, però en el teu cas ja portaves més d'un any preparant-la, era un objectiu de feia anys, per fi, sí. Tu havies pogut combinar tot per poder anar, i realment ja veus que aquest any 2020 no serà. Com et quedes?
Sí, la veritat és que malament, perquè a més va coincidir, jo també tenia previst córrer l'Ultra Pirineu, també tenia previst córrer la Marató de Barcelona, no? Que originàriament doncs una cosa havia de ser l'abril, l'altra l'octubre i l'altra el març, no? I al final ho havien ajuntat tot pràcticament a l'octubre, amb una setmana pràcticament s'anul·la tot. I la veritat és que anímicament jo em vaig quedar bastant tocat, perquè al final te fessis una idea, i els que són corredors ho entendran ràpidament, jo des del mes de gener fins al dia que anul·len la Marató de Sables portava a les cames quasi 2.400 quilòmetres d'entreno.
Déu-n'hi-do.
Amb poc més de... no arribava a 7 mesos, no? Vull dir, unes càrregues, per tant, que estàs bastant... Ja estàs cansat, però bueno, segueixes veient l'objectiu, i la veritat és que anímicament... Bueno, mira, és fàcil d'explicar. Des del dia que s'anul·la Marató de Sables fins al dia que torno a fer 10 quilòmetres corrent, han passat més de 2 mesos.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, amb cap ganes d'anar a córrer, no? Però bueno.
Déu-n'hi-do. I ara com ha quedat el tema de la inscripció? Us tornen part dels diners, no?
Sí, l'organització ens va oferir posposar l'edició, no? Posposar la nostra inscripció, ens van donar 3 opcions, no? Fer-ho el 2021, el 2022 o el 2023. Per tant, et donaven unes franges generoses, i jo, després de pensar-m'ho molt, vaig decidir que el 2021 no estava preparat per entrenar una tercera vegada amb la possibilitat que
real, que possibilitat real de que sí. El 2021 continuï la cosa similar i no es pugui fer.
Bueno, i a més, per un factor que jo crec que si algú alguna vegada vol córrer la Marató de Sables, a mi és un consell que em va anar molt bé, i és la Marató de Sables s'entrena molt bé fent altres curses. I clar, jo quan l'havia preparat per abril, per la primera edició, la vaig planificar en un any, i jo em vaig poder apuntar a moltes curses entremig com a entrenament, no? Pues jo què sé, pues, t'apuntes a una marató de muntanya i la fas bàsicament per acabar-la amb pes. No sé, jo, per exemple, el gener del 2020, doncs vaig fer la Llanera, aquí a Sabadell, que tu coneixes perfectament, sí, no? 44 quilòmetres amb 9 quilos a l'esquena, no? I és, bueno, t'ajuda molt a l'entrenament, perquè fer pel teu compte 40 quilòmetres amb pes a l'esquena...
Amb un desnivell lleuger, la Llanera no és la cursa amb més desnivell per ser marató de muntanya...
Però t'haig de dir que amb 9 quilos a l'esquena...
Costa molt més.
Molt, sembla que hi hagi molt més desnivell del que hi ha. No, però llavors, llavors clar, la decisió de dir, escolta, si la faig a l'abril del 2021, imagina't que me la tornen a anul·lar i, a més, no hi haurà cap cursa per poder-la preparar, doncs, escolta'm, m'he esperat 46 anys, me'n puc esperar dos més. Jo he passat la inscripció a l'abril del 2022, no? Que confiem i esperem que la situació estigui més normalitzada, que a mica abans hagin pogut reprendre curses i, per tant, que pugui tornar a fer un entrenament, sobretot que pugui fer el que vaig fer pel primer, que és disfrutar-lo. O sigui, jo el primer entrenament el vaig disfrutar molt i el vas patir igual, però el disfrutes. No? Hi ha una frase que diuen, i és que sables i has d'anar petit. És a dir, tot el que pateixis a l'entrenament, i perquè ja patiràs prou allà, i per tant, tot el que pateixis a l'entrenament, millor. No? I bueno, doncs amb les ganes d'abril 2022 intentar planificar un entrenament, diguem-ne, progressiu, amb calma i podent-lo disfrutar en la mesura que es pugui.
Diu Xesco Espar, sempre diu que es competeix igual que s'entrena, així que Mardón de Sables, com que s'ha de patir sí o sí, els entrenaments has de patir sí o sí. Si no, està clar que difícilment acabaràs Maratón de Sables, no?
Exacte. Bueno, de fet, els corredors que han fet sables, o almenys això ho han explicat alguns, diuen que la gent quan es mor, els que han corregut Maratón de Sables no van mai a l'infern, perquè a l'infern ja han estat en vida fent Maratón de Sables, no? Que no sé si ajuda molt aquesta frase, però bueno, els que estem una mica així, una mica bojos per això del running i tal, la veritat és que, home, és una prova que motiva, no? I que sabent lo dura que és, doncs ja et val més entrenar-la el més fort que puguis aquí, no? Perquè saps que allà serà molt dura.
Recordo, Marc, que en el moment que vaig veure les teves xarxes socials, perquè tu i jo ens coneixem personalment, som amics, que vaig veure que t'havies inscrit a la Maratón de Sables, una de les primeres coses que et vaig dir és quan tornis, el primer dia que trepitgis terres catalanes de nou, et trucaré. Llavors el Fem Muntanya estàvem a la primera pedra, a RAC1, i et recordo que et vaig dir, no? Et trucaré així que trepitgis terra i que m'expliquis com ha anat, com et sents, com estàs, perquè, clar, no he tingut mai la possibilitat de parlar amb algú que ha fet aquesta cursa extrema. De moment no ha pogut ser l'abril, no ha pogut ser el setembre, el 2021 tampoc, així que, bueno, aquesta trucada la tenim pendent de cara a quan la puguis fer l'any 2022, que ho sàpigues.
Sí, sí, però has d'anar en compte, Xavi.
Jo no diré res, no sigui que sigui malestruc, eh?
No, ho dic per això. No, perquè jo la Marató de Sables la faré.
I tant.
No sé si el 2022 o el 2023, però has d'anar en compte perquè jo sí que vaig tenir l'ocasió de parlar amb algú que l'havia feta i et costarà molt després resistir-te, eh? Perquè el que t'expliquen t'agafen les ganes i el cuc ràpid, eh? Tot i lo dur que és. T'agafen i tu que també
sí, jo que sóc, vull dir que se m'entabana ràpid en aquest sentit. Ara fa pocs dies vam parlar amb el Marc Fernández de la cursa de Bandit que s'ha dut a terme fa molt pocs dies, que és la Barclays Marathon catalana. Sí. Ja m'entabanat de cara al 2021 participar a The Bandit. Així que l'any que ve ja m'ha posat ell un repte, li va costar poc doncs entabanar-me, així que com que ja contem que el 2021 no hi participaràs, farà el 2022, si parlo amb tu, bueno, ja podem deixar...
Ves fent números,
buscant reptes de cara al 2023-2024. Marc, què has après de tot això?
Què he après de tot això? Ostres, la veritat és que...
Sé que ets un tio molt optimista, que n'aprens de les coses bones i sobretot n'aprens de les batacades. Llavors...
Mira, una de les coses que he après, i és dolorosa, és que està molt bé el de fer curses. A mi m'agrada molt, tu ho saps. De fet, tu i jo puc explicar que tu i jo ens vam conèixer just abans de córrer els dos la primera marató d'asfalt de Barcelona, que no l'havíem fet mai. No?
Gràcies al primer toc amb el Raül Llimós. Una salutació al Raül. Llimós.
I que hosti, ens agraden molt les curses. Una de les coses que he après és que a vegades entrenem massa pensant en les curses, no? I això m'hi he trobat, no? És a dir, quan Sables s'ha anul·lat i quan de cop i volta el calendari de curses ha desaparegut, ostres, m'ha costat trobar la motivació per posar-me les bambes i sortir a córrer, no? I crec que aquest és un bon aprenentatge, no? És a dir, va bé tenir curses perquè et motives i tal, però a vegades, almenys en el meu cas, el que m'ha passat és que m'he vist massa vinculat a que si no hi ha curses no hi ha ganes d'entrenar, no? I l'altre que aprens és que al final, bueno, entrenar has d'entrenar i a vegades el premi no és la cursa, no? I per tant, gaudir molt de l'entrenament, no? Que és una de les coses que he vist. Jo, al final, aquests 2.000, quasi 500 quilòmetres que he fet, diguem-ne, no tots, però uns quants, els he disfrutat molt i intentar disfrutar. Perquè al final, si després l'objectiu no apareix, no? Almenys que hagis gaudit del procés, no? Per mi són els dos grans aprenentatges que he tret. Suposo que amb la perspectiva i quan finalment pugui fer sable, suposo que alguna cosa més en traurem, no? Però de moment, jo diria que aquests dos són els principals aprenentatges.
Sí, tots dos que són persones que ens agrada molt la natura, que ens agrada molt la muntanya, la motivació més important per poder sortir sovint a córrer i a gaudir-la, doncs és això, simplement gaudir de l'espai on et trobes. Tens reptes de cara, bueno, que ara 2020 suposo que no, com a molt la pujada a la Mola per Nadal, que aquesta ens veurem segur, però tens reptes de cara als propers mesos, allò que dius?
A nivell de curses la veritat és que no, perquè vaig decidir que, bueno, tinc les inscripcions de les curses que tenia aquest any que s'han mogut, doncs no sé, Ultra Pirineu, però això estem parlant d'octubre 2021, Marató de Barcelona. I la veritat és que el repte que m'he marcat és sortir i disfrutar, no? I en entremig, no? M'ha aparegut un nou membre de la família, no? T'explicava fa uns dies, no? Ara tinc un gos, no? Que és fruit d'haver-lo arribat a casa durant el confinament. I un dels reptes que tinc, que ja he començat a fer, és sortir a córrer amb el gos, no? I sortir i disfrutar d'una manera diferent, no? De sortir a la muntanya i de gaudir la muntanya també d'una manera diferent i en una companyia diferent. No?
Et veig d'aquí...
A nivell de curses, ja et dic, no he marcat calendari, tinc les que hi ha i mica en mica suposo que a partir de l'any que ve aniran arribant i de moment prefereixo no estressar-me gaire.
Ben fet. Et veig d'aquí uns quants mesos, quan la gossa sigui una miqueta més gran, apuntar-te a curses de canicross, que també són una gran experiència.
Sí, mira, això no ja m'ho van dir, i no em crida gens, i no sé si tinc ganes d'entrar en aquest món, que tinc amics que el fan i m'expliquen que és absolutament bestial, però tinc amb l'aprenentatge aquest que et deia abans d'intentar gaudir una mica, m'ho miro més des del punt de vista de gaudir ella i jo de la muntanya, de la natura, de sortir a córrer, però si en qualsevol moment vols parar i vols fer una altra cosa, ho miro més des d'aquest punt de vista. Ara, ja ho saps, jo també sóc fàcil d'enredar, vull dir que no descarti
només res. Només cal que algun d'aquests amics que fan canicross t'entabanin una miqueta i allà estaràs. Bueno, has dit que des de que es va anul·lar la Maratón de Sables al mitjans de juliol fins avui, només has sortit a córrer dos dies i ja
sí,
està.
Sí, exacte. Sí, sí.
I ara, sí, sí. Mica en mica...
I ara mica en mica, i mica en mica el que també és veritat és que, bueno, ara m'hi he posat, el cos es queixa, és a dir, es queixa d'haver fet molts quilòmetres i haver estat parat, vull dir, he sortit mals per tot arreu, però la idea és mica en mica tornar-hi, no? Ara jo crec que ja les ganes tornen a ser-hi i, per tant, mica en mica tornarem a recuperar ritmes i tornarem a recuperar quilòmetres que en el fons és el que ens agrada i el que ens permet gaudir molt.
Doncs, Marc Cortés, molts ànims, moltes gràcies per atendre el Fem Muntanya, i sobretot gaudeix de cada dia que surtis, ja sigui sol o en companyia. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, Xavi, moltes gràcies, i no t'ho he dit al principi, t'ho dic ara, escolta, felicitats per aquesta iniciativa, que hòstia, més iniciatives com aquestes falten per donar impuls i per donar nom a tot aquest món. Per tant, moltes felicitats i gràcies per convidar-me.
Moltíssimes gràcies, Marc, un plaer. Com sempre.
Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu.
Subscriu-te al podcast de Fem Muntanya.
Dissabte 17 d'octubre, Kilian Jornet va debutar en la distància de 10 quilòmetres sobre l'asfalt en un recorregut pràcticament pla, la IT Plan Mila, i per parlar sobre com l'ha preparat i com li ha anat, parlem amb el periodista i col·laborador del Fem Muntanya, l'Albert Jorquera. Hola, benvingut, Albert.
Hola, Xavi, què tal?
L'Albert ha escrit dos articles a Runedia sobre el que parlarem i us deixarem els enllaços a les notes del programa. Finalment, Albert, el Kilian ha debutat amb una marca espectacular de 29 minuts 59 segons, a tan sols 1 minut 39 de Cerei Brom amb 28-20, que va ser el guanyador. Quin objectiu s'havia posat el Kilian?
Abans de començar, vols que et digui una cosa que pràcticament ningú sap? Que jo me'n vaig adonar després, i és que no era el debut del Kilian amb un 10K d'asfalt.
Ah.
L'any 2013 va córrer amb una cosa benèfica a Chamonix i va fer un 10K. I va fer, curiosament, 38 minuts.
Déu-n'hi-do.
Era super benèfic, saps, per passar l'estona i tal. Però després, amb el temps, mirant, vaig veure que sí que havia fet un 10K d'asfalt. El 2013, quan no tocava l'asfalt per res.
Doncs mira, està bé aquesta puntualització, perquè tots els mitjans marcaven que era el debut de Kilian Jornet en aquesta distància, sí. I sobretot en el tema de pla i en asfalt.
Sí.
Doncs, clar, quin objectiu? Tu has pogut parlar amb el Kilian dies abans del debut, no? O, en aquest cas, en una prova oficial.
Sí, va ser la... Bueno, vam parlar dos dies abans, el dijous, i una mica li vaig preguntar, pues, per això que em preguntes, no? quins objectius tenia, com arribava... I bé, els objectius, ell me'l va dir clarament, i que em va dir que si feia entre 29 minuts i 30, que al final és el que va fer, 29-59, que ja estaria content. I el Kilian... Jo crec que hi va haver gent que va dir, bueno, ell es guarda perquè pot ser, saps allò que a vegades dius, per ser conservador, però crec que és, amb això és bastant directe. I jo crec que ell esperava fer això, vull dir, no esperava fer 28. Després el debat és potser si dintre d'aquests 29 ell esperava baixar més, que jo crec que sí, i tots també esperàvem que baixés una miqueta més, no? Però realment ell sabia que estava per fer entre 29-30 i és el que va fer.
I clar, ell a les xarxes ja deia que no havia acabat, no havia quedat del tot content, no?, amb la marca. Vull dir, potser el que dius tu, s'esperava baixar una miqueta més, potser cap als 29-30, 29-20, no?
Aquí venim una mica, el que ens donava a tots les referències és que ell fa unes setmanes va penjar que va fer un entrenament doble, que va fer un quilòmetre vertical, sí. I va baixar de 30 minuts, i després de fer un quilòmetre vertical, que és, home, és molt intens, ell va fer un 10K més o menys pla, diguéssim d'asfalt, no sé, però per camí, amb 29-57. Aleshores, clar, una mica el que et feia pensar era que fresc podria baixar una mica aquesta marca. Òbviament, tampoc la pot baixar dos minuts, sent realistes. Uh-huh. El que passa és que arribar a la prova, i amb això també va ser bastant sincer, ell, bé, per explicar-te una mica, ens hem de remuntar aquest any al canvi d'entrenament que fa, que comença a entrenar més en pla, i ell explica, doncs, que al principi fa uns entrenaments molt bons, però a l'estiu comença a tenir molèsties. Ell parla molt de que, doncs, córrer tan ràpid i tan intens és bastant agressiu per la musculatura, a més, sobretot per una musculatura que està acostumada a un altre tipus d'esforç, tot i que hi corre molt ràpid.
Disculpa, Albert, ara faig un link perquè la gent, doncs, es quedi tota la conversa amb nosaltres, perquè quan d'aquí uns minuts posarem uns documents que ens ha enviat la Jess Bonet, que és col·laboradora també del Fem Muntanya, és entrenadora i llicenciada en Ciències de l'Esport, i li hem fet quatre preguntes, i va sobre aquest tema, no? Les diferències que hi ha a nivell muscular i cardiovascular entre l'ultraresistència i els 10 quilòmetres. I crec que serà interessant i potser d'aquí sabrem per què potser el Kilian doncs ha patit a l'hora d'augmentar el ritme en els seus entrenaments. Perdona, Albert?
Clar, no, és que realment és una aportació molt bona perquè és això, no? Realment són quasi, per mi són pràcticament esports diferents, com aquell que diu, tot i que es practiquen igual, però l'entrenament, la musculatura... I aleshores ell, el que em va explicar, ja ho havia dit, és que l'estiu ha estat dos mesos i mig en el qual en pla té problemes, però curiosament, corrent cap amunt i baixant, no. Aleshores, torna a fer molta muntanya. I després havia tornat a entrenar bé, però feia dues setmanes una mica aquestes molèsties se li havien reproduït, amb la qual cosa... Ell em deia que les últimes dues setmanes pràcticament havien sigut molt suaus, que no havia pogut fer entrenaments de qualitat, i també em deia que globalment ell no havia entrenat específicament per un 10K, que és potser dintre de l'asfalt, diguéssim, la més curta, si no tenim en compte 5K, 5 quilòmetres, que no havia entrenat específicament per un 10K que és més ràpid. Jo crec que ell al novembre té un projecte d'asfalt que...
No podem desvetllar què serà, no?
Que, a veure...
De moment...
Sincerament, no ho sé. Si ho sapigués, tampoc t'ho podria dir, però no ho sé. Però jo m'imagino que és algo més llarg. És una mitja marató o una marató.
Mm-hmm. De fet, ell ha penjat a Strava també un entrenament en pista d'atletisme que em sembla que va fer 85 quilòmetres, si no recordo malament, amb un ritme de 4:30 i poc. Vull dir, una borrada.
Potser era menys, eh? No sé si era 4:17 o alguna cosa així, que és una barbaritat.
Sí, sí, és possible.
Però, bé, jo crec que al final, una mica, ell el que... aquest any li ve de gust provar això i veure fins on arriba, no? Que era una mica l'esperit amb el qual anava en aquesta cursa, ni molt menys anava a guanyar, sinó era provar-se. Com ell bé diu, és sortir de la zona de confort. Ell podria estar corrent curses de muntanya i guanyant eternament, diguéssim, però és dir, bueno, em ve de gust provar-me aquí, canviar el meu entrenament. És una persona que és com molt friqui dels entrenaments, aleshores li agrada provar coses i veure què aprèn, experimentar... I crec que ara li ve de gust això. I jo tinc la sensació que potser li ve de gust saber quina marca és capaç de fer en marató d'asfalt, per exemple, no?
Tu creus que, Albert, per exemple, molts dels que correm per la muntanya i li dediquem doncs, als nostres entrenaments 3-4 hores i potser estem més acostumats a fer maratons o ultramaratons, d'estar 5, 6, 7, 8, 10 hores a la muntanya, tots tenim el Cook o potser el Kilian més perquè és un, el que dius tu, és un friqui dels entrenaments i té no sé, aquest neguit o bueno, més que neguit, potser té aquesta curiositat de saber quin temps podria fer amb un terreny totalment pla.
Sí, jo crec que és exactament això que dius. És també vaig fer un article fa temps que parlava de grans corredors de la història de muntanya que en el seu moment van fer una marató i hi ha gent que té marques molt bones. Aleshores, jo crec que ell, en certa manera, en muntanya no és que ho hagi provat tot, però moltes coses ja les té sabudes i assimilades i aquí és un terreny que és inexplorat per ell, no? Aleshores, crec que sí, que li ve de gust i a més aprendre, no? Ell, després de la cursa va fer un post que va ser molt sincer i va dir doncs això, no? El que m'havia dit, i jo crec que és veritat, que arribava amb molèsties, que no havia entrenat específicament, que ell mateix s'esperava potser una miqueta menys de temps, i si t'hi fixes, el primer quilòmetre el fa 2:48 i va primer, és a dir, és ambiciós, però jo crec que després veu que potser les molèsties o que el ritme no és... I també explica que d'aquí ha après molt, no? Amb una cursa, que jo crec que també afronta una mica com un test jo crec, per un projecte més gran, però ell diu que aprèn molt, que aprèn doncs de saber patir, aprèn una mica a ritmes també, aprèn potser no ha de sortir tan fort, i jo crec que això és el que realment a ell li motiva, no? És trobar-se amb situacions que no hagi viscut o coses que jo estic segur que d'això traurà experiències i aprenentatges que de manera global com a corredor i fins i tot a la muntanya el faran ser millor, seguríssim.
I tant, perquè ell, per exemple, tu que el coneixes molt bé, a la muntanya ell on treu molt rèdit és en la seva magnífica tècnica de baixada i sobretot saber com més llarga és una cursa, saber-se autogestionar. Clar, amb una cursa tan curta autogestionar-se és importantíssim, l'estratègia de cursa que puguis utilitzar, però clar, a la que no tens cap dificultat tècnica i només és a qüestió de saber-te, de conèixer molt bé els teus ritmes i saber conèixer les teves sensacions, aquí és on potser ha patit una miqueta més el Kilian, no?
Sí, clar, suposo que això. Jo crec que també crec que va notar una mica això que dèiem de la preparació específica, al final... jo no sóc tan especialista en asfalt, però canvia molt una persona que fa mitges maratons a una persona que fa un 10K i, de fet, ell estava corrent amb gent que pràcticament és especialista de 10 quilòmetres, és a dir, que fan entrenos molt curts, molt ràpids, a molta velocitat. De fet, una cosa que jo em vaig fixar quan va acabar la cursa i que molta gent ho va comentar a les xarxes és que en Kilian no acaba absolutament mort a la cursa. Ell acaba, para i es posa a parlar tranquil·lament.
I tota la resta arriben tirant-se pel terra fosos.
Al límit. No vol dir que hagi anat sobrat i que no hagi pogut anar més, però sí que dona la sensació que podria haver fet tranquil·lament uns altres 10K a aquell ritme.
Clar.
Que potser és la diferència amb altres corredors, que en un moment concret poden ser més ràpids, més curts, però evidentment no podem sostenir aquest ritme amb el temps.
El Kilian ha acabat 18è de la Item Plan Mila i ha fet la 33ª millor marca espanyola de l'any, i tot i així ha rebut algunes crítiques per la xarxa social. Les entens, Albert, o no?
Bé, a veure...
O què creus que s'esperava la gent? És a dir, que s'esperava que faria el rècord mundial dels 10 quilòmetres o... No sé, vull dir... Tu, que estàs molt avasat a les xarxes, la gent, a vegades, no sé, què en penses?
Jo crec que a vegades és molt fàcil comentar.
Sí, i tant.
I a vegades també és molt fàcil, entre cometes, perdre el respecte i perdre una mica la perspectiva, no? També sembla, és veritat, que no es pugui dir res contra, entre cometes, contra el Kilian, perquè surten una legió de gent a defensar-lo per el que ha fet. Aleshores, és evident que la marca podria haver estat millor. Però, a veure, l'altre, jo vaig llegir que si era un fracàs, que si l'havien posat al seu lloc... I clar, a veure, o sigui, una persona que no entrena específicament per 10 quilòmetres, que portava unes sabatilles que les Phantoms de Salomon... A mi m'han dit, jo no les he provat, però m'han dit que han millorat molt, però que no tenen res a veure amb les que tenen carboni. Que arribava tocat a la cursa i que, ostres, a la primera cursa fa baixa de 30, encara que sigui pelat. Hosti, jo crec que dir que és un fracàs em sembla, no sé, molt agosarat, no? Aleshores, sí que està bé que hi hagi una mica d'esperit crític i hi hagi gent que, i això ho ha dit amb molt respecte, dir, ostres, evidentment el temps podria haver sigut millor, ell és el primer que ho diu, però l'altre també, a més, quan tu veus, per exemple, que gent com el Toni Abadia mateix, que és un dels millors corredors d'asfalt d'Espanya, doncs ell mateix posa que diu, ostres, és la primera cursa, és una persona que no entrena específicament, i tot i així ha baixat de 30, té moltíssim mèrit. Aleshores és una mica això, no? Mm-hmm. Com a vegades la gent que hi entén i els altres corredors es respecten tant entre ells i després hi ha gent que després els has de veure corrent amb ells i és molt fàcil criticar. Però bueno, això sempre passarà amb la figura del client. I a mi una mica el que sí que em continua sorprenent és l'atenció...
Mediàtica que aporta el Kilian.
Mediàtica,
vull dir.
Que,
sí, exacte,
és
absolut.
Perquè ho vam poder veure, que molta gent ho deia, però el seguiment era per ell, quan allà hi havia... Perquè el seguiment que hi va haver online el seguia només amb ell, tot i ser el 18è, quan hi ha moltíssims corredors com el Jakob Ingebrigtsen, el mateix que va guanyar, no? Que són molt bons, que tenen molt bones marques. Aleshores,
sí, tant.
I al final, que és el que et deia, jo crec que ell ho afronta molt com una mena de test. És que l'altra cosa que em fa una miqueta de gràcia és com la gent que parla, que diu que, bueno, que té molta marge de millora amb un 10K, que si l'any que ve tal, i pot ser que no segueixi fent curses d'asfalt. I ell mateix ho va dir. Jo crec que té ganes de provar-se amb un projecte concret, i jo crec que és una marató. I després d'aquí, jo penso que encara no ho ha decidit i que potser és veritat que li pica el cuc i segueix i potser diu, vale, ho he provat, he arribat fins aquí i ara tinc un altre projecte.
Mm-hmm.
I hi ha molta gent que està dient, bueno, si continua fent 10K o continua millorant i realment no sé, dubto també que tingui aquesta intenció de... ara passar-se completament a l'asfalt o dedicar-se només a l'asfalt. O sigui, evidentment, ell és una persona que gaudeix a la muntanya i fent tot tipus d'activitat. I, de fet, jo crec que aquesta és la seva grandesa, que ell és una persona que és capaç de guanyar-te una cursa de 170 i un quilòmetre vertical, quan sabem que la majoria de corredors són superespecialistes. I el que et deia, per mi són dos tipus d'esports que són quasi diferents. O sigui, no té res a veure un quilòmetre vertical que són 30 minuts a fondo, que ho podries comparar amb un 10K, amb una cursa de 170. I per mi és quasi com si un corredor amb unes Olimpiades fos capaç de guanyar-te una cursa de 100 de 100 metres, perdona, i una marató.
Doncs sobre això, Albert, li hem preguntat a la Jess Bonet, com hem dit, que és entrenadora i llicenciada en Ciències de l'Esport i col·laboradora del Fem Muntanya, i li hem preguntat, per començar, si a nivell muscular i cardiovascular quines són les principals diferències que hi ha entre la ultraresistència i a l'hora de fer uns 10 quilòmetres pla. La seva resposta ha sigut aquesta.
Primer de tot hauríem de diferenciar més pel temps que no pas per la distància, és a dir, en fer un 10K, si som Kilian Jornet, doncs tardarem 30 minuts, però si ens baixem, diguéssim, a la realitat, segons un estudi que va fer Strava, els espanyols triguen una mitjana de 54 minuts en realitzar-los i les dones més o menys una hora, dos minuts. Per tant, estem parlant d'exercicis al voltant d'una hora. Mentre que si estem fent un treball a la muntanya, una cursa d'ultradistància, estem parlant d'hores. És a dir, que a nivell tant energètic, fisiològic com muscular són dos exercicis molt diferents. A veure, d'entrada, si vaig a fer 10 quilòmetres, el que faré és mantenir un ritme molt similar de principi a final i, per tant, a nivell cardíac mantindrem unes pulsacions elevades però constants, és a dir, probablement anirem a un nivell de pulsacions molt alt, però tota l'estona serà més o menys igual. Mentre que la muntanya, el que farem és anar fent, mantenir de base unes pulsacions no tan altes, perquè l'exercici durarà molta estona, i anirem fent com pics de freqüència cardíaca, doncs en funció del desnivell de la mateixa orografia de la cursa, no? Per tant, aquí també trobarem diferències a nivell doncs, cardíac, de l'estrès cardíac que produïm durant l'exercici. Després, relacionat també amb el tema del cardíac i la freqüència cardíaca, normalment la mitjana dels participants en una ultramarató són al voltant dels 45 anys, mentre que si estem parlant de les curses de 10 km a l'asfalt, estem parlant de 10 anys menys, més o menys dels 35-39. Llavors també vol dir que a nivell de freqüència cardíaca màxima també seran ben diferents, és a dir, les persones que estan fent ultramarató no tindran una freqüència cardíaca màxima tan alta, que tampoc la busquem, perquè el que busquem és anar a una freqüència cardíaca molt controlada i una freqüència cardíaca que ens permeti una activitat aeròbica, mentre que si estem fent els 10 quilòmetres sí que ens aprovem més en aquesta freqüència cardíaca màxima, perquè en alguns moments doncs, ja estem, estem treballant en potència aeròbica, val? I després, a nivell de biomarcadors, doncs ja aquí és on trobem més diferències, no? És a dir, quan estem fent una ultra, doncs hi ha alguns biomarcadors que indiquen que hi ha com un petit procés patològic en alguns òrgans o en alguns sistemes, no? Hi ha una afectació important del múscul esquelètic, també del cor, del fetge, dels ronyons, sistema immunitari, dels valors de la creatinquinasa, que són marcadors a nivell muscular i també del cor, problemes digestius, augmenten els enzims hepàtics, disminuïm temporalment la funció renal, bueno, aquestes coses que, diguéssim, són temporals, és un canvi temporal durant la prova i durant els potser 15 dies posteriors a la prova de l'ultramarató. Però, en canvi, això en un 10K no ho trobem. En resum, la prova de la ultra és molt més complexa a nivell de fisiològic i un 10K doncs, seria una prova que no tindria tantes conseqüències pel cos.
Interessant i llarga resposta de la Jess, molt completa. També li hem preguntat quins són els principals factors a tenir en compte per si volem fer uns 10 quilòmetres i venim de la llarga distància.
Doncs segurament si vens de curses de ultres o de llarga distància, aniràs curt de ritme. És a dir, hauràs fet molts entrenaments de volum, probablement no hauràs treballat molt la intensitat i, per tant, si volem fer un bon 10K, el que necessitem és treballar a ritmes alts i treballar també a la força. Llavors, a nivell de biomecànica de carrera també és diferent. És a dir, si vaig a fer un 10K ràpid, Normalment el que tindrem és una gambada més àmplia, recollirem bé el taló per darrere, pràcticament arribant-nos al gluti, i farem un recolzament més de metatars, val? Per buscar aquesta fluïdesa i per no perdre tant de temps, diguéssim, en el contacte en el terra. En canvi, en les curses més llargues, tenim gambades més curtes, més freqüents, sense aixecar massa les cames, i normalment, doncs això, ens dediquem més a fer tirades llargues, no?, com per acumular quilòmetres, i no tant uns entrenaments de qualitat.
I per acabar li hem preguntat a la Gés si un ultrafondista de muntanya estaria més preparat, que aquí és on Albert has dit que creus que possiblement el que li vingui de gust al Kilian és provar una marató. Doncs la Gés ens ha comentat que un ultrafondista de muntanya potser està millor preparat per fer un bon registre en una marató que no pas a uns 10 quilòmetres.
Si un ultrafondista decideix doncs, fer una cursa en asfalt, una marató o un 10K, possiblement faria millor una marató. Pel que hem comentat abans, no? Pel tema 1 de la resistència a la fatiga, i d'altra banda també perquè tindria una molt bona base aeròbica, perquè haurà treballat molt a rodatges llargs, encara que sigui a un ritme molt tranquil, però per tant aquesta base de fons ja la tindrà. Llavors, sobre aquesta base de fons, el que haurà de construir és alguns entrenaments doncs, d'anar millorant els ritmes, anar treballant una miqueta ritmes més ràpids, que es poden fer també amb aquests rodatges llargs, doncs, fer-hi canvis de ritme, anar introduint les sèries, i també li resultarà una miqueta més senzill perquè la tècnica de carrera no l'haurà de variar tant com si anés a buscar doncs, fer una bona marca en 10 quilòmetres, on sí que hi ha de ser una tècnica molt més acurada.
Doncs això és el que ens ha contestat a la Gés, a les preguntes que li vam enviar. Albert, tu que ets corredor de llarga distància, que t'agrada entrenar hores per la muntanya, des de que aquests darrers anys doncs, has fet tants i tants quilòmetres per la muntanya, has tingut l'oportunitat de poder fer una cursa d'asfalt, ja sigui 10 quilòmetres, mitja marató o marató?
Fa un parell d'anys vaig fer una mitja.
I què tal, com va anar?
N'havia fet moltes al principi. Jo vaig començar, de fet, fent mitges maratons d'asfalt, després vaig fer la marató, però això parlem quasi 2010, 11, 12, i bé, va anar bé, diguéssim que vaig fer 2 minuts més que el meu millor temps en mitja marató, sense entrenar absolutament res específicament, però realment te n'adones, ja no parlem d'un 10K, d'una mitja marató, que és absolutament diferent de tot el que estàs corrent, de tot el que estàs entrenant. I tot i que el resultat pugui estar més o menys bé, les sensacions són dolentíssimes, perquè tu no estàs gens acostumat a això. Aleshores, que ja no et dic un 10 quilòmetres que és
més agònic,
més curt i més agònic, és que, clar, no té res a veure. I jo crec que, bueno, la Gés ho ha explicat molt bé, no? Fins i tot en Kilian anant a l'asfalt, ok, amb una mitja o una marató, però clar, és que el 10K és absolutament fora de tota lògica, no? De la fatiga, de fins i tot tècnica de cursa, del que està entrenant. Uh-huh. Aleshores, jo crec que tot això, quan parlem de resultat, s'ha de posar en valor.
Uh-huh. Doncs, Albert, no et molestem més. Ens escoltem d'aquí unes quantes setmanes al Fem Muntanya. Et continuem llegint a Runedia i a les xarxes socials. Moltíssimes gràcies. I res, també gràcies a la Gés, que també la tindrem molt aviat al Fem Muntanya. Una abraçada, Albert, cuida't.
Igualment, Xavi. Adéu.
Darrers minuts del Fem Muntanya, que aprofitarem per passar per la consulta del nostre coach esportiu Guillem Marchal. Ell és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i màster en Coaching Esportiu. Hola, Guillem. Avui sembla que ens vols parlar del que suposa sortir de la zona de confort per afrontar nous reptes, oi?
Molt bones, Xavi. I què tal, família muntanyera? Doncs sí, la veritat és que seguint amb el fil que hem obert avui parlant del repte dels 10 km en ruta d'en Kilian i tenint en compte que és una situació completament nova pels que l'identifiquem plenament amb la muntanya, he pensat que és un bon dia per parlar del que representa aventurar-se en un repte desconegut i quins avantatges i dificultats pot tenir aquest tipus de decisions. Primer de tot, us haig de dir que m'he quedat de pedra davant del gran número de documentaris respectius i crítiques que he vist que li dedicaven pel resultat obtingut a la prova. Sincerament, penso que l'espècie humana està molt malament quan hi ha tanta gent desitjant que algú no aconsegueixi una fita per poder ser cruels i injustos amb aquesta persona. Podeu estar segurs de que tota aquesta gent són els típics que tenen dos missatges als esborranys, un per adular en cas d'èxit i un altre per criticar si la cosa no va bé. No pateixis, Kilian, sempre hi haurà aquell cunyat de butaca i pantufles que a la cara et felicita i a l'esquena va dient que perquè no té més temps, perquè si no ho faria molt millor que tu. Atenció, un missatge per a tots aquests haters que ni tan sols us atreviu a canviar de pasta de dents pel perill de que no sigui de menta fresca. Escolteu-vos els episodis 4, 5 i 6 del Fem Muntanya i comenceu a aprendre a combatre l'enveja, la vanitat i la por. Centrem-nos. El que va fer en Kilian corrent una cursa de 10 km per una carretera asfaltada i plana és una sortida de la seva zona de confort en tota regla. I què significa aquest concepte? Doncs fàcil. Bàsicament és l'estat mental d'abandonament de la seguretat d'una situació rutinària i sense sobresalts. És a dir, sortir dels llocs i situacions en els que et sents segur, que no són potencialment perillosos, i abraçar la incertesa per provocar l'estrès controlat que et condueix a la millora. Concretament, en el cas del Kilian és ben curiós perquè ens mirem els vídeos que penja a les seves xarxes socials o els documentals que ha protagonitzat i podríem pensar que els seus entrenaments ja són una sortida constant de la zona segura, ja que tant corrent com fent esquimo veiem imatges de crestes, baixades, cingleres, carenes, etc. que a nosaltres ens farien tacar la roba interior. Però aquesta paraula és la clau. A nosaltres! Tothom té una zona de confort diferent i en cadascun dels àmbits de la seva vida. Per tant, una aventura d'alt risc per mi pot ser un passeig pel pati de casa seva per ell. Fem muntanyeres i fem muntanyeros. Creieu que fer un cim, una ultra o una travessa suposa algun repte pel Kilian? Creieu que sortiria de la seva zona de confort fent el mateix que fa cada dia, de cada mes, de cada any, durant els últims 25 anys? La resposta és evidentment no. Sortir de la zona de confort significa proposar-te un repte diferent, ja sigui pujar ràpid a l'Everest o recórrer uns 10 km sub 30. I també significa canviar les teves rutines d'entrenament, d'alimentació, de treball mental, d'equipament, per adaptar-te a una nova situació que desconeixes, però que et motiva i que saps que et farà millor i créixer. El repte en si deixarà de tenir importància perquè el veritablement important, el que realment us farà evolucionar, serà tot el procés de canvi que haureu interioritzat per aconseguir-ho. Apliqueu-vos, amics i amigues de Fem Muntanya, apliqueu-vos-ho. Sigueu atrevides que no inconscients, sigueu valents que no temeraris. Abraceu la incertesa que els reptes no s'aconsegueixin si no es proven. I si us surt bé, a consolidar-ho i establir nous reptes. I si surt malament, doncs beneïda experiència que t'ajudarà a aconseguir-ho la propera vegada. Mireu, amb un esportista amateur, com qualsevol de nosaltres, amb qui treballava el seu pla d'acció de la temporada, tenia dubtes de plantejar-se un repte molt ambiciós. Em va dir, i si no aconsegueixo el repte perquè no estic preparat? I jo li vaig respondre, i si resulta que estàs preparat i ho aconsegueixes? Bé, crec sincerament que en el cas del Kilian la contrarietat no ha estat en ell mateix, que ha fet un temps espectacular, un 18è lloc brutal en una disciplina que desconeix i acceptant uns protocols que no són els seus, sinó més aviat les expectatives generades per un entorn, necessitat de resultats, proeses i visibilitat. Però, amics, això ja són figues d'un altre paner. Bueno, Xavi, que sàpigues que una persona valenta no es mesura pels resultats, sinó per les decisions que aprèn. Salut i fins la setmana vinent.
Moltes gràcies, Guillem. Dijous vinent, més consells i històries. Si voleu tenir tots els seus articles, entreu a la seva web, guillemmarchal.com. I arribem al final d'aquest 8è Fem Muntanya i us donem les gràcies per haver escoltat tot el programa. Si us ha agradat, el podeu compartir a través de les vostres xarxes socials i ens podeu recomanar als vostres grups de WhatsApp, per exemple. Si és la primera vegada que ens escolteu, Podeu recuperar els anteriors 7 programes i si us subscriviu a qualsevol de les plataformes de podcast, no us perdreu cap més. Visiteu la nostra web femmuntanya.cat. Allà també trobareu tots els programes i tota la informació de cadascun d'ells. També ens trobareu a les nostres xarxes socials, tant a Twitter com a Instagram, i teniu disponible el nostre correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. Acabaré agraint la feina de tot l'equip que l'ha fet possible, l'Albert Torrent, el Guillem Marchal, la Mònica Usar, l'Albert Jorquera, la Gés Bonet i, com no, el Marc Cortés. De debò, moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas. Com sempre, ha sigut tot un plaer ser-hi. Tornarem dijous vinent amb més històries i, sobretot, molta més muntanya. Fins llavors, gaudiu de la setmana amb salut, seny i muntanya.
Subscriu-te al podcast de Fem Muntanya.